Catalunya Ràdio, amb Dani Marco.
Com deia el pintor Vicenç Van Gogh, la consciència és la brújula de les persones, o com va dir Sòcrates, la bona consciència és el millor coixí per dormir. I el Revolució i el nostre pròxim convidat ens agrada dormir ben tranquils. I saludem a Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat. Bona nit, què tal?
Molt bona nit.
Bona nit, Dani. Avui volem parlar d'intel·ligència artificial i Big Data i volem fer des d'una vessant des de la qual no sempre es parla, l'ètica, no? Dani, és un concepte que ens hem d'aprendre seriosament en un món tan digital, no?
Efectivament, la intel·ligència artificial ha esdevingut una tecnologia omnipresent en el nostre dia a dia i el que sabem és que l'ús i la implantació de la intel·ligència artificial també comporta nombrosos riscos ètics com la responsabilitat, la justícia, la transparència o la privacitat. Cal tenir en compte que quan desenvolupem IA ho fem amb el benefici de les persones. Clar. Sempre hem de pensar primer a les persones.
Per què l'ètica, no? Quan, què pot passar si no tenim en compte aquesta ètica, no?
Pues bueno, pues això, que nosaltres vulguem desenvolupar tecnologia que vagi en benefici dels éssers humans i després puguem tenir biaixos, no?, que perjudiquin unes persones davant d'altres o que no es respectin els drets fonamentals, els valors socials, sí, no? En funció de cada cultura i cada societat hem de tenir en compte quina és l'ètica i la aïllada de saber diferenciar, bueno, de saber actuar allà on es desenvolupa.
I creus que molta gent hi passa per sobre, no? Se centra en la part tecnològica sense pensar, no?, que aquesta tecnologia pot afectar la vida privada de les persones?
Doncs probablement sí. Al principi el desenvolupament de la IA es va centrar molt en la tecnologia, perquè al final el que es necessitava és innovar, però ara ja la tenim en el mòbil, en el portàtil, a casa nostra, a la televisió, al cotxe, no? I això fa que tinguem que tenir en compte no únicament què funció fa, quina tecnologia fa, sinó quin és l'impacte que té amb les persones. La intel·ligència artificial ens ha de servir per augmentar les capacitats que tenim, no? Ens ha d'ajudar amb el nostre dia a dia, no ha de substituir o no ha de reemplaçar el que és la vida humana, no? Que això és el que una mica la ètica o els principis fonamentals dels drets humans hem de respondre.
I quines iniciatives, no?, hem posat en marxa perquè aquesta ètica no només quedi en paraules i, per tant, s'intenti solventar i sigui evident?
Doncs mireu, dins de l'estratègia d'intel·ligència artificial, no?, que vam posar en marxa fa un parell d'anys, tenim un pilar que és ètica i societat, i vam crear conjuntament amb la Universitat de Girona, des del Departament de la Vicepresidència, l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
Observatori d'Ètica.
Exacte. És un ens, no?, que s'encarrega d'estudiar amb detall quines són les conseqüències ètiques i legals i els riscos i oportunitats que implica el desenvolupament de la IA a Catalunya. I el que veig ja és que el desenvolupament, però sobretot la implantació d'aquests sistemes a Catalunya, es facin d'una manera justa, segura i respectant els nostres hàbits socials. Fent molta formació, pedagogia i també acompanyant, no?, amb aquest camí.
Observatori, aquest observatori d'ètica important de la intel·ligència artificial de Catalunya. Podríem dir que el món, Dani, tu que en saps molt, hi ha diverses maneres, no?, d'entendre les tecnologies digitals, no?
Doncs sí, mira, fins ara hi ha hagut com dos mons antagònics, dos models, no? Per una banda hi havia el model americà,
sí,
que està liderat per les grans plataformes, les grans empreses tecnològiques.
Les més importants del món.
On les teves dades, diríem, les tenen ells i fan el que volen, no? Perquè al final és el tema aquest de donen serveis gratuïts, però en el fons tu ets el propi producte. Clar. I per una altra banda hi ha el model xinès, no?, que és que l'Estat és el que desenvolupa aquesta tecnologia, és el que inverteix i és el que controla les dades.
Se les queda el govern.
Se les queda el govern. Aquí a Europa s'està promovent i evidentment a Catalunya tenim l'obligació de posar un model alternatiu, un model que aposti pel ciutadà, a on sigui el ciutadà el que pugui governar i decidir què fer amb aquestes dades d'una manera ètica i en principi de societat. I té molt a veure amb això tot aquest concepte de la tecnologia blockchain,
clar,
que és descentralitzada, no? És que el ciutadà pugui realment decidir i controlar.
I davant d'aquesta realitat, heu posat en marxa el que podríem dir calculadora d'ètica, quedeu-vos amb aquest concepte, calculadora d'ètica, com funciona i per què heu volgut dir així, no, aquesta calculadora?
Doncs sí, sí, una mica... el concepte de calculadora és perquè la gent ho entengui, no? Sí. En el fons, el projecte es diu Model PIO, que tampoc és un nom molt, molt atractiu, és Model de Principis, Indicadors i Observables. És un projecte que hem impulsat amb l'Observatori d'Ètica Artificial, no?, i el Departament de la Vicepresidència, que bàsicament és una eina que permet a les empreses i a les administracions conèixer quin és el seu grau d'adopció dels principis ètics sobre l'ús de les dades i l'intel·ligència artificial. Així el que podem veure és quan implantem un algoritme o un sistema d'intel·ligència artificial, si realment estem fent les coses bé perquè sigui d'una manera ètica i responsable.
Val. I quan es pensa a vegades en inversions, no?, es parla de tecnologia, a vegades passa de poc de destinar amb recursos en aquesta part més humanística, no?, com amb l'ètica de la tecnologia, no? Sempre es parla més de la tecnologia que de la part humanística, no, Dani?
Doncs sí, clar, és el que dèiem. Al principi, les organitzacions estan invertint moltes quantitats de diners a adoptar aquests sistemes de manera generalitzada, no? Però a poc a poc... es va fent augmentant quines són aquests reptes, aquestes oportunitats. També es detecten, no?, certs riscos i es van incorporant aquests sistemes. Per això, el model PIO, aquesta calculadora, té un doble sentit. Per una banda, sensibilitzar i conscienciar a les empreses en què tinguin en compte l'ètica amb el desenvolupament dels sistemes. I l'altra és una eina per acompanyar de quina manera, perquè, vale, ja sé que ho he de fer bé de manera ètica, però com fer-ho? I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it. Dani, avui parlant d'aquesta calculadora de l'ètica al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. I què? Volem saber com es valora, no, aquest model i d'on es treuen les dades, no? Perquè quedi clar als oients. Doncs mira, és un model per autoavaluar-se. Vol dir que les empreses han de poder anar contestant a una mena de preguntes que es basen en 7 eixos, no? 7 principis relacionats amb l'ètica i les dades. I després, quan ho acabes de fer tot, et dona una insígnia. També et dona com un segell, no? Que és, al final és un segell molt maco, a més, que els oients no el poden veure, però quan el vegin a les xarxes, que és com una mena de flor, de pètals, i cada pètal és un d'aquests principis, i amb un semàfor de color vermell, malament, taronja o verd. I així pots veure en quina situació està. Quins són aquests 7 principis? Transparència i explicabilitat. La gent ha d'entendre que està interactuant amb una màquina, saber si ets un chatbot o d'on darrere, i també quan una màquina fa alguna de les coses hem d'explicar per què. Justícia i equitat, no? Hem de ser inclusius i no ha d'haver-hi discriminació, això dels biaixos, no? Que passi que per un grup minoritari estigui mal representat dins d'un algoritme, la seguretat i l'eficiència, o sigui que siguin sistemes segurs i que es mantingui, no?, el que és la privacitat de les dades, la responsabilitat i el rendiment de comptes. Hem de ser responsables durant tot el cicle de vida, o sigui, al final, tant el desenvolupador com el que publica, com el que fa el seguiment, hem de haver una responsabilitat darrere d'això. Tot l'àmbit de privacitat, no?, protecció de dades, garantir la seguretat de les dades, l'autonomia. O sigui, hem de respectar que els sistemes respectin els drets humans, la diversitat, l'autonomia de les persones, no? Al final, que no acabis tu fent el que et diu la IA sí o sí, sinó que tinguis autonomia com a tal. I la sostenibilitat, també és un àmbit clau, no?, de vetllar per al medi ambient i que no vagi en contra del canvi climàtic.
Teniu algun tipus de resultat d'alguna empresa o administració en aquesta iniciativa?
Doncs mira, fa molt poquet que hem posat en marxa aquest sistema, però hi ha moltes entitats que s'han posat en contacte per començar a testejar aquesta calculadora, tant des de la Generalitat amb el CETIT i Ètic Salut, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona, empreses com Caixa d'Enginyers, Ice Group, Omnios... I, bueno, també dir-vos, aviso tots els oients que de cara després de vacances, no?
Al setembre?
Al setembre, el 20 de setembre i el 18 d'octubre, farem 2 tallers a l'Observatori d'Ètica Artificial per aprendre a utilitzar aquesta calculadora, vale? I aleshores tothom està convidat i a través de les xarxes socials del OEIH, que és l'Observatori d'Ètica Artificial, podeu tenir més informació sobre aquests tallers.
Molt bé. Doncs, com sempre, Dani i Marco, jo crec que l'home que en sap més de tecnologia del país, sempre
no
ho
tant,
dic.
No tant.
Sempre et deixo molt bé, Dani, però és que és veritat, en saps moltíssim. Hem après molt a la teva secció i jo crec que tota la tecnologia innovadora passa sempre per les mans de Dani Marco. Bon estiu i ens retrobem al setembre.
Un plaer serà.
Gràcies.
Adéu.